Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, com ha anat l'estiu? Què tal? Moltes ganes ja de retrobar-vos. Tinc gent per Mastodon i altres jocs que va dient ja trigueu, ja trigueu, doncs ja estem aquí. Bon dia, bona tarda, bona nit a tothom. Reprenem nova temporada, la 19 de Mossega la Poma. Aviat arribarem als 20 anys, vull dir que masses anys, senyor Ludo. Molt bones.
Molt, molt, molt bones. Tu pensa que estic fent el programa des d'Extremadura, estic en aquest cas, aquí tinc propaganda de Càceres, però estic a Badajoz. I és sorprenent el que ha canviat aquesta ciutat en els últims 20 anys. Havia vingut fa 20 anys a la ciutat i és impressionant. Aquí hi ha molts quartos. Hi ha un parc al costat de les dos costats del Guadiana, per fer esport, que acabo de fer una caminada de 10 quilòmetres abans de fer el programa, i la ciutat es veu neta, es veu cuidada, totes les parts històriques estan o restaurades o en procés de restauració. De veritat que dona gust, o sigui, dona gust que estigui tan bé. M'agradaria que estigués bé altres llocs, però celebra el bé que està. I
hi ha hagut molta inversió, jo recordo també
molta,
fa molts
molta
anys.
Inversió. Es nota, i està molt bé que estigui així, o sigui, el que no pot ser és que ciutats com Madrid i Barcelona s'emportin tothom. Ens hem d'escampar una miqueta, perquè si no es generen problemes. O sigui, està molt bé que llocs com això, i a Càceres també ho vaig veure fantàstic, o sigui, és una
ja
bona notícia. No ho dic amb ironia, ho dic. M'agrada que estigui així de bé. Està realment bé.
Jo vaig estar bastant treballant amb el Servei Extremeny de Salut durant una temporada gran, quan estava a SAP, i em tocava viatjar bastant. Curiós. Bueno, vaig a presentar la resta de convidats, que avui som uns quants. Dani, què tal?
Hola.
Maco.
Molt bé. I vosaltres, què? Com han anat les vacances?
Jo com els hobbits no m'he mogut de la comarca, però molt bé, tio. M'ho he passat xulo.
Ja som dos.
Ahir vaig anar a buscar bolet per primer cop aquesta temporada i l'únic que va trobar algú vaig ser jo i vaig trobar un bolet que era un cep.
Un cep, sí, un catxo cep, eh?
Sí, un catxo
cep. Per fer una... El talles petitó, poses en
baix, avui farem macarrons.
Crema de llet i ho fots als raviolis.
Sí, avui farem macarrons amb ceps. Bueno, i Dani, molt ben trobat, eh? Molt content que tornis a estar aquí. I a veure, avui una mica excepcionalment, perquè l'última vegada ja gairebé tancat la temporada, el vam convidar, però ell estava surfeando por los mares i avui finalment ha pogut venir. Té una mica de pressa, o sigui que el presento ràpid. Senyor Javi, molt content que estiguis aquí, tio.
Hola, bonics. Sempre me va bé vindre i passar una estona perquè feu que em senti millor. O sigui, que molt guai.
Deciberado, que ens va avisar que hi havia Murderbot a l'Apple, a l'Apple TV, d'allò del Murderbot. Que xula!
Marc, agafa les novel·les. També.
No, ja les he llegit totes. És que les estava escoltant. Jo ja les he escoltat totes amb d'això. De fet, ara sembla que ja té una sèrie que és Nanobot, amb la qual ja... Encara les he escoltat, però hi ha en Audible, la Marta Ellis té les de Nanobot. O sigui que d'això... Per cert, tinc una proposta...
Un moment. No, no te'n valis, Ludo. Un segon. Dos coses molt ràpides.
Sí, falca
ara? Has de posar una falca, però primer de tot, donar les gràcies, saludar a tothom que està...
Després de 19 anys ja hem de fotre una falca.
De començament de temporada.
Sí. Se'n va, ja. Deixa l'habitació. Primer de tot, gràcies als que esteu a YouTube. Saludeu, dieu coses, ho transportarem aquí a la conversa si teniu preguntes o comentaris o el que sigui. I recordar a tothom que aquest és el programa, si no vaig errat, 633 de la temporada 19 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé. Hi ha algú que senti com un soroll de fons, no sé què és, però sento com un... Jo crec que és el Marc que està...
Sí, estan passant l'aspiradora a les habitacions del costat i no tinc tecnologia per bloquejar-ho.
Marc està a Badajoz, en Javi... No sé on estàs, tio?
En Martorell estic a casa ara.
Està a Martorell, va.
Hi ha dos mesos que vam tornar a vacances.
El Dani ja està en plena tardor, està a Suècia.
Sí.
Sí. I jo també estic a la tardor.
Jo trobo més bolets que tu.
Sí, segur. I jo estic a Olot, o sigui que més o menys perquè ens ubiqueu tots. Molt bé, senyors. Doncs, a veure, tu havies de començar a llançar temes i nosaltres et seguiríem la corrent. No?
Jo d'entrada volia, com que no estarà per les propostes, volia fer una proposta per Javi i per la resta. A veure, hi ha un autor de fantasia que per mi és, diguéssim, l'autor consolidat fort del moment, que es diu Brandon Sanderson. La gent que ha llegit...
Ho agafo o no ho agafo?
Què? Clar. Sí.
Però si té 50 novel·les, per quina començo?
Vale, sí, clar, però jo té moltíssimes novel·les. Però jo tinc una proposta molt específica. Si en Brandon Sanderson, a part que és superprolífic, va ser capaç d'acabar els llibres de la Roda del Temps en Robert Jordan, que es va morir a la meitat, i a més estem tots els fans esperant que el George R. R. Martin tregui els dos últims llibres de Joc de Trons. Jo tinc la teoria oscura que el que està fent aquest home ha dit, mira, tinc els llibres acabats i quan jo mori es publicaran. Però, i us donin a tots pel cul.
Però no guanyarà Pempins, no guanyarà Pempins si fa això.
No necessita!
Que
no
aquest tio li dona igual tot.
I està de tornar a tot. I si tant tinc 5
anys... Me estáis contando, que lo escribáis vosotros si queréis. Que dónde están mis chetos?
Jo crec que ho té escrit i que quan es mori sortirà publicat en pla, i amb una nota en plan de dir, mira, si no us agrada, us doni pel sac. Però llavors, en Brandon Sanderson, que és el que va acabar la Roda del Temps, que té la saga de Miss Bond i novel·les petites com Elantris, que és impressionant, i a més és té les novel·les aquestes del Camí dels Reis i tot això, que són fantàstics, i a més està unint tot el seu univers fantàstic en un univers sencer, on hi ha molts planetes i molts diferents tipus de sistemes de màgia. Però té una novel·leta petita dins d'aquest univers, una novel·leta petita que es pot llegir independentment, que han agafat i han dramatitzat la gent de Graphic Audio. Hi ha una empresa que es diu Graphic Audio, que ja fa molts anys, que el que fan són dramatitzacions, és a dir, fan radionovel·les. És a dir, que fan una novel·la i llavors cada personatge doncs, hi ha un actor o una actriu que llegeix, que interpreta la part, hi ha efectes especials i d'això. Doncs aquesta es diu Tres of the Emerald Sea. La podeu trobar a Audible, Tres of the Emerald Sea, i llavors hi ha la versió de Graphic Audio, la novel·lada. Bàsicament, rotllo la princesa prometida, ¿vale? Però ella es converteix en pirata, espectacular, deliciosa, acabes encantadíssim, acabes amb un somriure i una sensació de mira que bé, perquè hi ha aquests autors que acaben dient tot ha de ser un drama i tot ha d'acabar malament perquè si no, no sóc un bon artista. No és necessari matar a tothom. Una ironia fantàstica i la dicció en anglès és perfecta, no tindreu problemes, és a dir, només que tingueu un nivell bàsic d'això. De veritat, gran novel·leta per passar-te 10-12 hores escoltant un audiollibre en anglès dramatitzat i amb ganes d'escoltar-lo una altra vegada, de veritat.
Mira que guai, perquè és un dels autors que tenia la llista de... Bueno, a veure, al final tindràs que leer algo d'ell, però em feia moltíssima mandra tenir que trobar per on començar i a més que sigui una novel·la positiva, és que el que necessitem és que sembla que aquesta societat només està dedicada a l'artistor i ja està...
Una miqueta sí. Després, si vols continuar, jo, per exemple, provaria Elantris, que va ser, diguéssim, la novel·la que el va catapultar, diguéssim, a la primera escena del món de la fantasia, amb la qual ja la gent li va començar a parar atenció. I després, doncs, segurament hauries de començar després, doncs, amb la saga de Mistborn, que són com són sagues, però són llibrets curtets, molt entretinguts. Però, a veure, el Brandon Sanderson és un escriptor que fa fantasia com si fes ciència-ficció. En el que fa és que ell diu, si en aquestes novel·les hi ha màgia, aquesta màgia és un sistema.
Una altra classe.
I, per tant, no pots agafar i fer, jo què sé, com... en Gandalf ha ressuscitat. I per què ha ressuscitat? Doncs perquè el Tolkien ha dit que tenia que ara tenia que sortir. No, hi ha un sistema.
A mi em fa la sensació de que això ve molt influït per la cultura de jocs de rol, de que al final realment sí. Estructures una lògica coherent davant d'alguna cosa que és impossible, però ho agafes com a premissa i ja està, i a partir d'allà són les regles.
Tu tens unes normes i has de poder agafar, i si tens diferents tipus de màgies que tenen uns efectes, els combines i llavors el que fa més a més això. Moltes vegades és que fan amb la màgia construeix tecnologies.
Perquè són programadors. Al final fan servir la màgia com un llenguatge de programació que construeix sobre un bloc
doncs,
sobre
l'altre. El Brandon Sanderson sempre és així. I a més no t'ho munta com un manual, sinó que els personatges i el lector va descobrint el sistema de màgia que hi ha, però sempre hi és.
I això és molt guai, perquè a més la mateixa, el fet que tingui un sistema de regles fa que tinguis limitacions i fa que realment no puguis un deus ex machina que et soluciona la papeleta que, i les contradiccions van sortint d'aquestes regles que no pots traspassar, que encara que
tenen
deus,
fa
molt més divertit.
L'autor es té que currar les coses. Llavors el Sanderson ho fa molt bé. I llavors, no totes les novel·les doncs, hi ha que són més fosques, però ja dic aquesta, la del Tres of the Emerald Sea, la novel·lació del gràfic àudio és impecable. Jo no l'anava a agafar, però vaig dir, mira, hi ha la part novel·lada. Vinga, va, me l'emporto. I pensava que m'arribaria fins a tornar a casa i me l'he acabat aquest dematí caminant, me l'acabo d'acabar, i allò que acabes amb un somriure i una sensació de bon rotllo que bé que s'ha acabat el llibre. I d'això, amb la qual cosa és dir, mira, t'havia de tornar el favor perquè a casa meva doncs, s'han mirat el Murderbot i ara els nanos volen llegir-se els llibres.
Oh, que xulo! Que bé, que ells també vulguin. Jo, l'abril ara ha començat amb el tema del romantasy i està devorant llibres a una velocitat terrible completament, que jo no sabia ni que era un romantasy, m'ho ha explicat ella.
Romantasy.
Romantasy, sí. És besitos con vampiros, besitos con dragones, besitos con gente con magia. És tota aquesta... M'he llegit una i m'ho he passat superbé. És la primera novel·la romàntica
a la meva
vida. Sí, 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 però que és un moviment. El que passa és que nosaltres som d'una altra generació, però la gent que té TikTok... Sembla que és una cosa que és com...
Pensa, Javi, que els que mouen realment el món de Storytel i d'Audible i tot això són les dones. Les dones superen, amb escreix, però amb escreix els lectors homes. I si et fixes i entres i remenes i mires a l'algoritme, hi ha moltes autores i, sobretot, infinitat de comentaris de lectores per damunt d'homes, però molt.
I ho dic
en cap sentit negatiu, ho dic en sentit positiu. Sí, sí.
Jo porto ara com un parell d'anys que gairebé només llegeixo dones, perquè, clar, tota la meva vida he crescut amb una literatura involuntàriament molt masclista i ara és molt més fàcil trobar autores de qualsevol tema que t'interessi. I és veritat que és diferent. Al final, la forma de tractar els mateixos temes, veus que els, fins i tot quan entren en un tropo clàssic, li donen una volta. La Kim Fisher, per exemple, quan xerra d'aventures sobre superació, sobre com el viatge de l'heroi, ho fa d'una forma molt més tendra que tot el que havia llegit abans. Hi ha punts de vista diferents i és molt guai, és molt refrescant.
Jo estic llegint ara... Digues, Marc.
No, si voleu això, hi ha els llibres del... els va publicar en Miquel Barceló. Deia Aprendiz de Guerrero.
L'Aprendiz de Guerrero.
L'Aprendiz de Guerrero de, com es deia, de la... L'Aprendiz de Guerrero de la Lois McMaster Buchholz.
És brutal, és... Superbonica tota la saga.
Tots els llibres de la Lois McMaster Buchholz són realment bons, en té moltíssims, també va moure's a la fantasia, però tot l'univers del Miles Borkosigan, on ja sí que és ja el Miles Borkosigan, doncs, que és com un heroi especial, doncs, perquè és un tio doncs, esgarrat, doncs, que té un defecte de naixement, doncs, perquè la seva mare, el personatge de la mare d'ell és impressionant. O sigui, tots els llibres de Lois McMaster Buchholz és són boníssims, tota la saga, i té això, té aquest punt de vista diferent, aquest rol de soft power i de hard power que tenen les dones a dintre de la història, i a part que sempre introdueix, sobretot en els darrers llibres, l'element de vaudeville, l'element de vaudeville, que ja, és...
És que són superdivertits. És que la història és que tu passes bé, no pateixes llegint.
Bueno, a vegades passes per dius... Hi ha una novel·la de les McMaster Buchholz en el que hi ha un sopar. Bàsicament, estira tres capítols d'un sopar social, però és que en el que hi ha un personatge que té que explicar a la seva família que té un negoci en el que farà cucaratxes que fan mantega per poder... El mateix Miquel Barceló, t'està fent el pròleg del llibre i t'està parlant del sopar de les cucaratxes perquè di, això és un Baudelaire, o sigui, deixa't estar, només els tres capítols del sopar, és acollonant l'escena com t'ho pinta. Llavors és molt, ja tenim les propostes.
Jo estic en una fase negra total, molt, molt allunyat del que esteu aquí. Estic molt immers en les novel·les de detectius retro i estic ara llegint tota la saga de Perry Mason, que és de l'Ernest Stanley Gardner. I... Sí, però no té res a veure... Sí. La sèrie estava bé, però els llibres és una altra història, ¿vale? Aleshores, vist des de la perspectiva del 2025, el tractament que fa l'autor de les situacions, del paper de la dona, que havíem parlat abans, que és super masclista i avui seria intolerable, o sigui, no l'acceptaria. Sí, és totalment. La dona és un ser malvado i tonto, i una cosa molt curiosa. Fins al punt de que amb la lectura de 2025 t'indigna. Però m'agrada aquell ambient fosc dels detectius. No estic parlant de mort, sang i fetge.
Noir.
Sí, noir dels detectius. No? En aquest cas és un advocat, però que treballa amb casos de detectius. I està força bé, la veritat. Jo també m'ho estic passant bé amb aquest moment retro. Dani, tu on estàs? Ara mateix.
Jo estic escrivint.
No anda, sé. Anda.
Paren màquines! Paren màquines!
Ja deia, fa temps que anava dient, si escolteu el seu podcast, que intentava trobar temps i un estat d'ànim per poder-ho fer. I no és fàcil amb tot el que expliques del teu dia a dia, Dani. Però ho has trobat, no, tio?
Sí, l'he trobat molt. I ara estic gravant molt menys podcast, però per altra banda estic escrivint. I estic ara escrivint una novel·la que passa a Tailàndia. És una espècie com de road movie de Bangkok, al nord de Tailàndia.
Té banda sonora?
Tindrà banda sonora.
Si és road movie, hem de saber què estan escoltant els
pobles. I un leitmotiv gastronòmic.
Sí,
molt important.
Què mengen i què escolten. Tot, si mirem pel·lícules, tot s'ha de ficar. Sí, hi ha gossos que parlen?
No.
El Rico no... que, per cert, l'estic veient allà... L'estic veient allà tombat al sofà.
Encara no he arribat. Estic a punt d'arribar al punt màgic del viatge. Però...
Aquest és com una droga, tio. I a més, és una de les activitats mentals més aïllants. Saps? O sigui, t'entres en el teu món i quan dius, hòstia, què ha passat aquí? Són 3 hores i no hi he estat en el planeta Terra, tio. Sí. Brutal.
Totalment.
L'ansietat que genera a vegades quan estàs amb això, sí.
Però tinc moltes més al cap, que tinc ganes d'acabar aquest, perquè tinc moltes històries al cap que van des de ciència-ficció, que per exemple la història de la ciència-ficció ha estat buscant una miqueta més d'informació per basar-me en fets reals i fets científics. I bé, bé, pintarà bé, pintarà bé.
Que bé.
Però també tinc drames, tinc de tot.
Tu tens el gen creatiu, Dani. Vas néixer amb aquest gen. Tothom el tenim més o menys, eh? Però és que el teu, tio, és un megagen. O sigui, no sé en quina part del cromosoma està aquest gen creatiu teu, però és que no has parat de... O sigui, des de que et conec i fa molts anys, perquè tu ets podcaster abans de Mossega la Poma, ¿vale? O sigui que ja esto ja és la rehòstia. Ja eres creatiu en tot el que feies. O sigui, brutal. Sí, sí.
Ara estic amb el blog, per exemple, li estic ficant molta canya. He muntat un especial gastronomia tailandesa. No només parlo de receptes, quasi no he posat quasi ninguna, em sembla que he posat dues o tres, però la resta és més aviat cultura gastronòmica tailandesa, també és asiàtica, i he trobat un parell de webs en tailandès sobre gastronomia i cultura tailandesa d'informació que mai ha arribat a llocs on escrit en occidental, en anglès o en espanyol. I el que estic fent, gràcies a també amb la IA, que m'està ajudant amb la traducció, i també amb el chat que confirma tot el que està dient, estic fent arribar articles sobre gastronomia i cultura tailandesa que, ja dic, no estan en cap altre idioma.
Mm-hmm. Molt bé. A més, una feina de recerca xula.
Dani, el tema de portar... que m'interessa molt, això, perquè ara jo m'he tret de tot. I l'altre dia volia contactar amb mi una persona i no sabia com fer-lo, perquè no tinc ja punts d'exposició a públics gairebé. El tema de mantenir un blog, et compensa la feina que hi dediques? Perquè avui en dia és molt difícil tenir un blog que construir una audiència...
Passo de l'audiència, passo.
O sigui, ho fas sí, per manera. Tu primer i després sí, ja que vingui qui li interessi.
Tu deixo allà fora. Ja.
No, jo tinc el meu blog aquí a casa. És a dir, la gent que connecta al meu blog se'n va, ve a casa meva.
Que bonic.
Ve al meu servidor, que és tota la documentació, tota la informació està aquí a casa. I més aviat ho faig per mi, per tenir un lloc on tenir tot posat allà.
I per expressar-te...
Sí.
Heu introduït un tema superimportant i si us sembla vaig a posar una falca i m'agradaria, si Mossega la Poma
ha parlat... Les falques,
ja ho sé, Marc. Si Mossega la Poma avui...
Podem quitar les falques?
Sí, los que pagáis podéis quitaros las falques. Si Mossega la Poma avui ha tingut aquesta primera part de cultura, llibres, ciència-ficció, fantasia i tal, que està molt bé, i aquesta segona part la dediquem al tema que ja introdueixo ara com a titular, que és desconnexió necessària, i ara en parlarem a fons, perquè el Javi està molt més avançat que nosaltres, Marc, en aquest procés, i jo crec que el Dani, en aquesta reorganització de vital que ha tingut, s'ha adonat de que no és important que ens escoltin o que ens... Sí, és important, però no és el principal, ¿vale? En parlem en tot seguit. Deixeu-me posar una falca i comencem. Que no sé per on vaig, eh? Aquí, sí. Ara va.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Javi, tu quan et vaig contactar aquests dies, de seguida vas proposar molts temes damunt de la taula, ¿vale? O diversos, però un d'ells que em va cridar molt l'atenció va ser aquest, no? La marxa voluntària de totes les xarxes socials, o sigui, com reduint molt els punts d'exposició. I jo, sí, que et conec, això no és fruit d'un rampell o d'un... Això és fruit d'una meditació llarga i d'haver-li donat moltes voltes. Explica una mica i així ho comparteixes. Què has fet? Per què ho has fet? I quins beneficis o quines coses n'has trobat?
El que he fet, el més... evident és deixar Twitter. No, fa des de potser novembre que no publico res a Twitter. I Twitter era una part important de la meva vida pública. Al final era la forma en què em contactaven. No sé si m'he anat o m'han fet fora, eh? Perquè bueno, mai ha estat tan bé com recordem que era, però és veritat que des que està l'imbècil de l'Elon és fastigós en general. Però a més és que al final, no sé, sembla que tots els inputs... tenim una societat que ens està enviant contínuament informació, això ho sabem tots, i ens anestesia, i a més al final acabem tot perquè per veure anuncis, encara que els bloquegem, al final estem creant un sistema que està programant-nos sobre què hem de desitjar i com hem de pensar. Això és inevitable, al final tothom influeix en tothom i és part de la comunicació i l'establir un consens entre la societat. Això és inevitable i ha passat sempre. Però ara es fa d'una forma tan agressiva que jo estic en una època de la meva vida que no ho tolero, no ho vull tolerar. I la resta va ser més o menys... La primera decisió que vaig prendre fa anys va ser treure el WhatsApp, que és una forma d'aïllar-te bàsicament dels grups de WhatsApp. També com a efecte secundari estàs fora de Meta, de Facebook, que de veritat...
Sí,
és que és una distopia el que està muntant aquesta gent. El Zuckerberg és un malvado de James Bond.
Hi ha un llibre molt interessant que explica la història de Zuckerberg i al final ell no és la mente intel·ligente que ho ha distorsionat tot. Hi ha gent a darrere que ha tingut més poder per canviar les coses. ¿Vale? A veure si ho reprenc i després ho faig com a proposta o ho comento un altre dia.
Sí. Però al final és un sociòpata que té l'última paraula a l'empresa i està construint una màquina de controlar-nos a tots. El WhatsApp va ser complicat, perquè te desconnectes de molts amics que deixes de tenir contacte, el Facebook passa el mateix i de la família, amb els pares no, perquè els obliga a fer servir el Telegram, però... I no perquè Telegram sigui molt millor, simplement perquè Telegram és minoritari i no és tan, no tens tants missatges al final del dia. Després, però això no va ser massa complicat. El complicat va ser Twitter, que a nivell professional m'influeix moltíssim. O sigui, ja és només qüestió de temps que ningú se'n recordi de qui soc. I no passa res. O sigui, però sí que té una conseqüència important a nivell personal. Sempre he pensat que si em feien fora de la feina podria trobar un altre puesto xulo fent servir Twitter o que si un dia me dedico a donar classes amb Twitter podria arribar prou gent que estigués interessada en el que jo els puc explicar. Ara ja no. I el cas és que al final també perds el contacte amb gent super que t'aporta moltíssim. I això és el que realment és més difícil de portar. Igual que perdies sí, no?
Per com, gent. I no hi ha alternativa per poder accedir aquí sense passar per Twitter? Perquè...
Això és la història. Per això li preguntava al Dani també. Hi ha un moviment que no sé fins a quin punt és pràctic o simplement una forma romàntica de trobar un camí alternatiu que se'n diu la Indie Web, que al final és ser propietari de la teva presència online, que està molt relacionat amb el tema de Tilescale que us deia del Home Lab. Al final és tot una mica una reflexió sobre els mateixos conceptes de la nostra identitat, la nostra forma de pensar, el que volem compartir, la propietat sobre el que creem. Tot això de qui ha de ser? De la plataforma?
Ha de ser teu, ha de ser teu.
Jo crec i estic veient un mateix moviment molt semblant als inicis d'internet. I és que jo veig el futur d'internet en l'autoallotjament del nostre contingut dins dels nostres dispositius, a casa o mòbils o el que sigui. No sé, ho estic veient. És complicat avui en dia. Hi ha eines com, per exemple, Unohost, que pots muntar el teu propi servidor a casa molt fàcilment, sense la necessitat d'escriure codi. És important saber-ne una miqueta, però no és necessari. I jo crec que de mica en mica estan sortint noves eines i estan sortint noves aplicacions que ens permet autoallotjar-nos el nostre contingut dins dels nostres dispositius. I crec que d'aquí pocs anys serà tan fàcil de que qualsevol persona, descarregant-se una app en el seu mòbil, podrà tenir el seu blog al seu mòbil, per exemple.
Aquí, deixeu que us faci alguns apunts. La primera és el que estava comentant en Javi de Meta. Meta realment és una empresa psicopàtica. Aquest estiu ha sigut bastant descarat el que ha passat, perquè el Zuckerberg va veure doncs, que a finals de primavera va alliberar la versió 4 del seu model open source Llama i va resultar doncs, ser una patata, que no era prou bo, no era, de fet, a la meva opinió, no era tan bo fins i tot com l'anterior i, evidentment, estava molt per sota doncs, dels models xinesos o, per exemple, el model que ha alliberat OpenAI i altres coses. Llavors, d'alguna manera, Meta, que havia estat liderant la part aquesta open source, doncs, dels open pesos dels models, doncs van dir, doncs, hem d'agafar i ens hem de posar les piles. El seu investigador principal, l'Ecun, doncs, alguna vegada ha passat a una, ja no sé on està, si encara hi és o si està en un paper minoritari, i llavors el que va ser fer el Zuckerberg, que es va treure el talonari. Va treure el talonari i se'n va anar, doncs, a la penya i superinvestigadors d'OpenAI, superinvestigadors de Google, superinvestigadors de tot arreu, i ha dit, què voleu, què vols, què vols? 100 milions de dòlars té, 100 milions de dòlars, 200 milions de dòlars té, 200 milions de dòlars. I va començar a fitxar d'aquest pal. Estan tots els podcasts i tots els blogs de tecnologia. El Zuckerberg està fitxant a tothom. 15 dies.
Mm-hmm. Sí, sí.
En 15 dies han començat a marxar. O sigui, els més bons li han fotut el camp i algun dels més bons el que ha fet bàsicament és xantejar-los, dir, on fots de jefe, o me'n vaig. Amb el qual tu saps que d'entrada en la cultura d'una empresa, quan hi ha aquest tipus de moviment, saps que no acabaràs bé. O sigui, tenen, és com a empresa, és una empresa psicopàtica que ha mentit tota la vida tant als seus clients com en els seus usuaris i, a més, doncs, hi té una cultura tremenda horripilada d'intraficada. O sigui, Facebook és terrible. I el problema és que té una manera de controlar les nostres vides pràcticament molt difícil d'evitar, com diu Javi, que és el WhatsApp. O sigui, d'Instagram jo vaig decidir fa molts anys marxar d'Instagram perquè realment era, o sigui, quan va sortir TikTok vaig dir, això no hi entris, això és molt perillós, això és crack, és absolutament és un xut de dopamina.
A Instagram, Marc, va haver-hi un moment que se li notava tant la ingerència. Quan va deixar de ser realment un lloc per compartir fotos i conversar...
És que a l'Instagram, fins i tot, la meva dona agafava el meu Instagram i mirava l'Instagram. Jo dic, quan ella, que és tan, diguéssim, com d'allò, ella agafava l'Instagram i al final vam dir, fora, tallem-ho. En un moment vam dir, tallem-ho, vaig dir, cold turkey. Desinstal·lar el compte, borrar totes les fotos i adéu. I marxar d'Instagram i ja està. I no hi som.
Que passa que per molts negocis, perquè això és important, el Javi ho ha dit des d'un punt de vista professional, el Dani l'impacta perquè la part creativa del Dani necessita difusió i divulgació. I si ell no està a segons quins llocs, com ho difons? És molt difícil. Més avui en dia que l'audiència ja està tota capturada i arrencar un usuari que vingui cap a tu o al temps de fa molts anys, com és el cas de Mossegar la Poma, que ahí los tenemos todos, que no sé com aguanten, pobrets, o no et pots trobar sang nova. No, la gent no té espai temporal per dedicar-te a tu un minut. No en té, perquè està al TikTok, estan els Reels d'Instagram...
T'has d'instal·lar una aplicació de meditació per poder fer-ho, entens? Necessites l'aplicació de meditació per apagar l'altra aplicació.
A mi el que em preocupa... perquè nosaltres, o sigui, nosaltres, la nostra generació, malgrat tots els problemes i tot, tenim recursos per entendre i recursos per trobar alternatives, però em costa molt veure la gent més jove perquè tot el seu entorn, i a veure, tots volem estar integrats en el nostre entorn, i la gent jove no té altre remei d'utilitzar això si vol estar integrat en el seu entorn. Això i és molt dur, perquè no té cap... No, hòstia, no tenen fucking escapatòria. És que és molt dur. És molt dur.
També és veritat
que la nostra realitat... El WhatsApp és pràcticament impossible d'evitar.
Sí, sí. Però també és veritat que el nostre món, la nostra realitat és una i ja està passant. Ja la gent jove tindrà un altre món, una altra realitat, unes altres normes, altres coses que acceptaran com normals. I nosaltres, per molt lletges que les veiem, potser no és a ells que tenim que canviar. Potser tenim que acceptar que el seu planeta serà diferent. I els que tenim a prop...
I la seva societat.
La seva societat. I els que tenim a prop intentarem... A mi em preocupa moltíssim la nena, l'Abril, amb això. Intentarem que sigui conscient, però al final no els hi posarem a ells com nosaltres volem viure. A mi... Vull tenir la capacitat de jo poder tenir una vida plena sense necessitat de ficar-me en tota aquesta roda. No la vull imposar a la resta de la gent.
Parlant de l'incentification i del Cory Doctorow, l'altre dia venia el meu cosí a casa, va venir de visita, que és Telecos i que treballa en temes d'informàtics i que treballa en temes de... Bueno, que és un tio amb molt de coco i té una feina bastant rellevant, ¿vale? I em deia, hòstia, no et funciona el Prime. Dic, no em funciona el Prime perquè tota la meva casa passa per una VPN i els de Prime no deixen entrar si passes per una VPN, però me la sua, o sigui, pitjor per Prime, vull dir, m'és igual. Hòstia, sí, va haver-hi com una sèrie de limitacions que jo tenia instal·lades que em deia, hòstia, però això és em deia... T'estàs com bunqueritzant, no? T'estàs bunqueritzant. Dic, no, m'estic protegint. M'estic protegint.
Jo no puc entrar a la UPC, a les webs de la UPC, no puc entrar si entro des d'ExpressVPN. I cada cop comença a haver més webs i més serveis que si vas des de la VPN no t'ensenyen la pàgina, no et deixen...
No, perquè no volen. Perquè no et poden rastrejar, no et poden rastrejar com els agradaria, aleshores no volen. Sí, és
que... El que ha explicat abans el Dani. Dani, que de verdad a cuchillo, perquè és que ja, vamos. El que ha explicat abans, que al final del fet que puguem intentar una part de la població, si això no serà majoritari, segur, però una part de la població significativa, poder autoabastecer-nos dels nostres necessitats de serveis, això és una cosa que sí que... Com al final hi ha una novel·la, també. El Cory Doctorow és un tema recurrent. El fet com comunitats, potser no majoritàries, però estableixen els seus mecanismes per compensar una societat que no saben on volen estar.
Això és el que passa amb Mastodon, per exemple. Mastodon té una part d'això.
Exacte, sí, però és això. Però el que has dit de portar el telèfon al bloc i la resta, o ser més independents, o
sí, totalment.
Això, potser, o el que tu has dit, Tomàs, d'una VPN, potser podríem muntar una VPN entre una comunitat que...
O el Marc que treballa, m'ho has estat explicant moltes vegades, i la gent et consulta i et pregunta molt sobre això. Com poder fer córrer una IA a casa?
Aquest tipus de coses?
Perquè no, la gent té por de donar-li tot el poder. O sigui, ja ho hem fet amb les fotos, ja ho hem fet amb les converses, ja ho hem fet amb els comentaris, ja ho hem fet amb els vídeos. Ara només falta que els donguem també la IA, si la podem tenir a casa.
Però sí. Bueno, això... Si
en aquest cas tampoc cal dir que sigui a casa,
Sí, sí,
però,
sí.
Però sí, el de la IA. Ara mateix tens la petita història que t'has de gastar 20.000 pavos per a tarjeta gràfica, que esto me lo cuentas cuando jugaba de pequeño y digo, ¿pero esto qué es? Però al final, si muntes una comunitat i poses al Marc que té espai allà al soterrani de casa, fot un servidor amb unes targetes grans i les paguem entre tots, potser és una forma perfectament acceptable de fer-lo servir, però... de guanyar comunitat. O el Dani, que està en un altre país, i el Dani ens ajuda a muntar una VPN que també tingui la seva casa com a punt de sortida a internet, ja no tenim les mateixes
restriccions. Sortim de Suècia.
Fac la Liga.
No t'identifiquen com una... Sí, fac la Liga.
Exacte. Ara,
em deixeu que ataqui uns quants temes que heu estat tocant. Us he deixat parlar, m'he portat molt bé, però... A veure, primer tot, hi ha un problema amb les xarxes.
Estic... Mira, tinc la pell de gallina, Marc.
Estàs apuntant coses, Estàs apuntant coses.
Se m'ha posat la gallina de piel per al respecte a la... Bueno, perdona, tira.
És que el ciberador... Si no deixo parlar, renyen molt per tot arreu. Llavors, a veure, primer de tot, heu d'estar... Llavors, a veure, una cosa. Quan estem parlant de xarxes socials i el problema és si estem exposats a molts canals, vale, que estan governats i orquestrats per moltíssima gent. Llavors, hi ha, anant cap a Kant, cap al filòsof Kant, aquell senyor que té un mal sentit de l'humor i un mal alè, en Kant ja ens deia que la realitat és impossible de poder-la percebre, sinó que és com una construcció que nosaltres fem a través de la percepció. I la nostra cultura, d'alguna manera, amb el que fem a través de la cultura és crear una realitat
construïda. Doncs el que jo estic veient, ficant allò que faig de ficar l'orella de la via del tren, vale? El que estic veient és ara com ara hi ha com moltes realitats superposades i, a més absolutament oposades. És a dir, hi ha mons diferents. És a dir, per exemple, ara hi ha un món en el que, bàsicament, Rússia i Israel destruiran l'univers i que no tenen respecte per res i que, a més, i que hi ha certes contradiccions, doncs, com per exemple doncs, que els homosexuals i els musulmans doncs, estan en el mateix costat. No ho entenc, dic, la gent doncs, queer, trans, homosexual estan en el mateix costat que els musulmans, no ho acabo d'entendre, però és aquesta narrativa. Després hi ha una altra narrativa, doncs això és doncs, que Europa cau perquè els homosexuals, perquè els musulmans envairan Europa i es reprodueixen més de pressa que nosaltres i llavors la cultura europea desapareixerà. És una altra narrativa. Després tenim els de el món s'acaba, fulleu, que el món s'acaba perquè tot s'acaba, perquè d'això ens... Els dels alienígenes, hi ha un asteroide que està venint que diu que ve, que diran aviat que és una nau alienígena que vindrà. Després, els de l'acceleració i de l'abundància que la tecnologia ens ha donat, tots lligarem els gossos amb llangonisses, estan venint tots aquí. I llavors, i el que veus és que en funció del canal en el que tu estiguis afinat o de la cadena de televisió que tu estiguis, vale? Perquè porto, per exemple, aquí a l'hotel, doncs, tenen televisió espanyola, les notícies quan esmorzem les tens allò amb mut, però vas veient i dius, hòstia, porten mitja hora fotent parlant exactament del mateix. Dic, hòstia, tu, s'han tirat 15 minuts ficant imatges de gent bloquejant el Tour de França amb barreres de Palestina. I dic, hòstia, no ha passat res més que han d'estar 15 minuts amb això així. I després un altre tema, doncs, que l'atacaven tot el rato. Entres, per exemple, en el Twitter català i se n'estan fotent de la flotilla tot el rato. I si un continu genera unes projeccions de la realitat i com et despistis, entres en aquest camp de distorsió de la realitat i pots viure en aquest univers. L'única manera és poder-te agafar i desconnectar-te. I desconnectar-te, segurament, però com que no et pots desconnectar, el que has de ser és molt deliberat en a on et connectes. A on et connectes. Segurament, jo la meva opció és buscar el format llarg. Format llarg. Buscar el podcast, buscar el llibre, buscar aquests canals de YouTube que fiquen classes que duren dues hores. L'entrevista llarga, doncs perquè almenys no estàs amb la dopamina i tens temps per respirar i per poder posar en dubte el que t'estan dient.
I Marc, perdona, disculpa que et talli.
Sí, sí, digues.
Buscar noves formes d'aprenentatge. Mira, m'he apuntat, de fet vam començar la prèvia ahir i ara tenim fins al novembre classes setmanals i hores d'estudi, m'he portat a un curs de telegrafia. ¿Vale? Que no hi ha cosa més retro que un curs de telegrafia al segle XXI. ¿Vale? Que tinc aquí un d'això de telegrafia. I, bueno, avui en dia no es fa titit, sinó que veu que hi ha dues pales en aquest pulsador. Una és una ratlla i l'altra és un punt i ells controlen la
velocitat. És
preciós. Està fet... Està fet a mà a Itàlia, vull dir, és una passada, vale?
Bueno, i els colors són molt Segona Guerra Mundial, molt bonic.
Ah, és que per això me pongo. Vull dir, aleshores, el nano que ens fa, bueno, el nano, és un professor d'universitat jubilat aquest any, que és un tio molt maco, es diu Miquel, que ha fet dos grups, són 22 persones que han començat el curs, déu-n'hi-do, un curs de telegrafia en català. Perquè igual que la llengua dels signes té una adaptació per cada una de les llengües del món, la telegrafia també, perquè tu les practiques, si les fas en anglès, dius unes paraules, però si les lletres les utilitzes en català, són altres lletres i altres consonants més prevalents que no passen a l'anglès o en l'espanyol o en qualsevol altra llengua. I el primer que ens va dir és no aneu a aprendre telegrafia, aneu a aprendre un nou llenguatge musical i heu d'entendre la música per captar les... O sigui, nosaltres no sabrem què és una. El cervell la traduirà al final, però nosaltres sentirem dida, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti-ti-ta-ta-ta-ti i anem a aprendre música. Vaig a aprendre música, tio, amb 60 anys.
Que bonic.
Ho suposo només com un exemple d'intentar trobar aquests mecanismes que ens facin sortir de la voràgine, que és el que heu estat descrivint tots vosaltres aquesta estona. Sigui el que sigui, sigui escriure...
Aquest síndrome d'Estocolm. A més, hem de tenir-ho clar. O sigui, en qualsevol moment, qualsevol de nosaltres ens passa que ens ha capturat una visió de la realitat. Estàs allà dintre i has de sortir de la bombolla. De dir, pensar, i si tot el que estic pensant i tot el que m'estan dient, podem sortir
sortir i ja està. I sortir d'això és canviar. I de vegades, potser de vegades, fins i tot és avorrir-te d'aquesta cosa. De dir, ja és massa, no m'estan aportant informació nova. Només m'estan repetint el mateix missatge una vegada i una altra i una altra i una altra. Segurament aquest missatge hi ha alguna cosa més. El que busques el dir, és que estic convençut d'això és perquè és molt clar. Doncs segurament és que t'estan enganyant, que no està rebent tota la informació. Llavors és...
Perdoneu, acabem això, però és que tenia dos comentaris que estava pendent de posar, un que venia de la discussió anterior, que el proposa en Sergi Baila, que ens parlava del Dungeon Crawler Cal, publicat fa poc en castellà com Carl el Mazmorrero.
És molt fàcil de trobar aquest, a més. El tinc a la llista de pendientes i té una pinta estupendíssima.
Vale, pues, dit Sergi, que em sabria greu no tardar-lo, i en la conversa que estem tenim ara i el que parlava abans de les criatures, el Javi que deia que li preocupava molt lo de la seva filla, ens feia aquest comentari, diu, si us plau, podríeu fer un especial d'educació dels més petits i menors en temes de tecnologia, gestió de pantalles, videojocs, xarxes socials, és tan difícil.
Molt guai que porteu algú que sàpiga del tema per variar, algú que sí que tingui criteri sobre un tema concret important. Estaria molt xulo perquè...
Què poden fer els que sou pares, que no és el cas del Dani i el meu, què feu més enllà de estar atents, o sigui, estar vigilants? Què podeu fer? Perquè no podeu tallar totes les ales, ni podeu... És molt difícil, tio, és que és molt difícil.
Tu com ho fas, Marc?
A veure, una cosa, jo tinc un blog, un dels meus molts blogs, que d'aquests que publico i no publicico, tu, n'hi ha un que es diu estudiarmejor.net. Estudiarmejor.net. I en aquest vam agafar, i jo i la meva dona vam escriure una sèrie d'articles i fins i tot un decàleg sobre la gestió de les pantalles dels nens. Vale? I llavors això era quan a nosaltres ens preocupava, vam dedicar-nos a fer la recerca i el control. I llavors es diu, bueno, doncs, i vam ficar les coses. El més important és dir, escolta, si tu prohibeixes absolutament alguna cosa, això es convertirà en la fruita prohibida i serà allò que va. Has de tindre algun mecanisme de control. Aprèn a fer control parental. Les eines de control parental són necessàries. Que l'utilització no sigui una cosa que s'hagi de fer amagades, d'amagatotis. Fins i tot si hi ha alguna cosa que tu te fa aixecar la ceia i voldries bloquejar, que ho puguin fer davant teu, doncs, d'alguna manera, és dir, mira, estem fent això, que se'n pugui parlar, oferir alternatives, oferir visions, oferir visions complementàries, acceptar el que existeix. O sigui, al final és dir, a veure, tots estem sotmesos a senyals, tots estem sotmesos a senyals, tots estem sotmesos a missatges. El que hem de poder és identificar-ho, parlar-ho, poder punxar bombolles. I quantes més bombolles haguem punxat, comences a veure que tots són bombolles i pots començar a veure que hi ha un sistema més enllà i surts allò, com diria Plató, surts una mica de la caverna. Volia comentar una cosa. Mireu-vos els decàlegs que em vam publicar a estudiarmejor.net. Estan allà publicats. I fa temps que no hi publiquem, però té bastantes visites aquest cony de blog, o sigui, està bé. Llavors, allò que diu d'en Cory Doctorow, de les comunitats, Cory, a més a més, ara acaba de publicar en el seu podcast la primera part del seu llibre d'Enchitification, però en plan d'una hora de...
El van entrevistar al MacBay, no, al Discweek in Tech, va sortir, que no li coneixia la cara en parlant, Cory. Vull dir, havia vist la foto, però no l'havia vist parlant, i em va sobtar positivament, Marc, el podeu trobar en l'últim Discweek in Tech, sí.
Jo fa molt de temps que segueixo el seu podcast. Ell el que fa és que els seus articles els locuta i d'això. I en el seu podcast va estar uns mesos parat perquè com volia fer-ho molt bé i ha publicat una hora sencera de l'audiollibre d'Enchitification, amb la qual està molt bé. Però curiosament, en Doctorow, que parla això de les petites comunitats i de l'organització, doncs un altre personatge que també m'encanta però que està a les seves antípodes, ¿vale? Perquè diguéssim més o menys a la dreta d'en Genghis Khan, que és en Balaji Srinivasan, doncs les persones més intel·ligents que hi ha actualment en el món, doncs en Balaji és precisament el que ha escrit el llibre de Network State, on punxa moltes bombolles, i ell precisament també parla això, és a dir, que la solució és la creació de moltes comunitats que tinguin, que siguin com microestats, que s'acabin organitzats, i ell dona com un manual de revolució d'organitzar-se de tot tipus de comunitats, és a dir, gent que vol menjar sense gluten, gent que d'això, i és
explica com organitzar-ho, però el Cory Doctorow ho explica des del punt de vista anarco-marxista i el Balagis ho explica des del punt de vista ultracriptocapitalista.
Anarco-capitalista.
Però al final es troben en el mateix nivell de anem a crear petites comunitats perquè el que volem fer és que ens deixin de donar la sopa boba. No volem el canal de la televisió, no volem la manipulació que ens ve a través d'aquí dintre. I llavors això ens porta a l'últim tema que volia comentar, que és el que estàveu dient aquí, que potser tant de bo sigui una nova tendència, que passa que necessita educació i coneixement, que seria l'aterrament des del cloud. És a dir, durant els últims 15 anys, des del 2010, vam començar amb en Tomàs el curs del màster de cloud, que ens va posar en contacte amb en Fiberado i que jo reconnectés amb en Josep Ruano i tot aquest tipus de coses. El cloud, al final, què és dir?
I ens ha donat feina a uns quants, al Javi i a mi, entre altres.
Us ha donat feina durant moltíssims anys. Però el cloud, bàsicament, és la captura dels mitjans de computació per part dels petits actors, d'aquests super... aquell grup petit de molts d'actors immensos del Amazon, del Microsoft, del Google, que s'emporten tots els mitjans de comunicació. Aquests taurons ara tenen una presa més grossa, que són els data centers d'IA. I ara... El data center, diguéssim, de websites és pecata minuta. I la llei de Moore fa que la capacitat de computació que tu necessites per muntar una web de tota la vida és pecata minuta. El que necessites són comunicacions. I la capacitat de poder-t'ho gestionar, com deia en Dani ara, és que potser ho podem muntar des del teu mòbil i fer-ho bastant fiable o tindre dos mòbils vells que tinguis connectats amb un USB-C connectat contra un hub a casa teva i que això és el que està servint les teves pàgines web a través de sistemes estàtics i segurs. ¿Vale? Però hem d'ensenyar la gent a fer-ho. Potser podem recuperar. Els taurons ara volen la IA. Els taurons volen definir una nova IA. Una nova web muntada sobre de Model Context Protocol on tu no interactuïs amb la web, interactuïs amb la IA que interactuarà amb aquesta nova web. Aquesta és la presa gran a la que van els taurons. I, per tant, potser ens podem escapar cap a una web indie més petita per crear les noves xarxes utilitzant les IAs o al marge d'aquestes IAs. Poca broma, per mi, una de les tecnologies més interessants que hi ha avui en dia ens l'està donant Elon Musk, que es diu Starlink. Starlink és una manera de tindre dos connexions a internet independents, completament tecnològicament independents. Per 20 euros al mes pots tindre una connexió amb Starlink i pots tindre una segona connexió a internet, de manera que si hi ha un apagó en el teu país, coses que sabem que no pot passar mai, o la teva companyia telefònica et censura, per exemple, aquesta setmana ens vam donar compte amb el meu fill que el nostre professor Wong, que està dient coses absolutament barbàriques i que ens encanta, l'estan censurant els vídeos a Espanya i a Europa i hem d'entrar per VPN. Allò és a dir, ei, doncs, és que si surts per Starlink està sortint per un altre lloc.
Sí,
tinc un canal addicional.
Si trobes a curt termini la solució amb qualsevol cosa que et doni l'Elon Musk, a mig termini tindràs el problema anterior i un nou problema, però sí que...
Segurament, no, però el tema és si tu tens un canal de comunicació addicional. És a dir, escolta, a veure, una cosa, l'Elon Musk està bé, però l'Elon Musk no és telefònica, fill meu.
Jo tinc un relat...
L'escopeta nacional. O sigui, ho sento. Jo és que l'Elon Musk em cau molt lluny i és un únic pavo que té les seves coses, les seves dèries. Però és que l'escopeta nacional passa per...
Estem gens d'acord. Però gens d'acord. Però està xulo que no està d'acord.
No, però és dir... Però tindre la... No, està bé, no està d'acord. Però el tema és dir... Jo no m'enfio de Telefònica, no m'enfio d'Elon Musk, però si els tinc com a complementaris i, a més, em puc combinar amb altra gent a través de coses que han vingut al programa fa anys, com wifi.net, i de cop i volta nosaltres podem tenir una xarxa redundant de forma de connectar-nos a internet, perquè tu entres a internet per un sol punt de connexió. Al final estàs entrant o pel mòbil, que acaba per la fibra de Movistar, i al final que no t'ho està allà dintre. Per moltes VPNs, et poden tallar internet.
Un moment, no tothom... Sí, els molts operadors virtuals acaben tirant de la fibra de Movistar, per exemple, de Telefònica, ¿vale? Però no tots. Hi ha gent que té fibra pròpia i, de fet, amb l'exemple que deia el Javi de lo de la Lliga i lo del Cloudflare i tot el rotllo que ha passat aquests dies, se n'han deslliurat usuaris que han contractat la seva connexió a internet amb proveïdors d'infraestructura pròpia. Adamo, però... per exemple, o el meu, que és Vera, que té fibra pròpia i no, jo no tinc... Bueno, jo no miro futbol, però no he tingut cap problema.
Però pots mirar la Liga a través de, pots mirar la Liga a través de l'Starlink, també. Però és que però estem a preus que pots tenir...
Starlink funciona bastant malament, eh?
Però que al final...
És el teu backup.
Però vull dir que sí, que sempre estarem unes quantes persones que acabarem siguent survivalists i tenint redundància i... Però realment, si hi ha un apagón com l'altre, el de l'altre dia, si jo tinc wifi però la resta del país no, és que realment què més me da? No ho arreglaré, no em canviarà la situació. El que vull tenir és una ràdio, que no tenia, menys mal que la Glòria va aconseguir una. El dia a dia i les coses del dia a dia i les petites coses que fa servir tothom tots els dies sense que hi hagi cap estat excepcional de res, això és el que a mi m'agradaria que fos més independent. El que tu dius de poder accedir a un model d'intel·ligència artificial sense tenir que pensar amb qui li estic donant la meva conversa, que després et diu, per el motiu que sigui, guardaré totes les converses durant 5 anys perquè me l'ha demanat un jutge, que està bé, però és que no, és que potser li he explicat alguna cosa que no li explico ni a la família. O el fet de poder fer servir el meu correu electrònic perquè ara ja no em dona la gana de que m'ho llegeixi una multinacional per conèixer-me millor i saber què estic fent.
I per vendre't publicitat.
Per això, per programar-me. I el dia a dia és el que a mi m'agradaria, això, lluitar una miqueta. No lluitar, és una paraula massa... Jo soy demasiado perezoso para luchar. Sinó anar fent facetes petites
per petits poder... Petits actes de rebel·lió.
Això.
Petits actes de rebel·lió.
Individualment no significa res, però...
Però ens hem de mirar d'una altra manera, Javi. Ens hem de mirar que aquests petits actes de rebel·lió ens serveixin a nosaltres. Sí, la cosa va perquè, mira, sabeu, buscar la poma, Apple... Jo porto un temps protestant. O sigui, puc entendre des d'un punt de vista empresarial algunes actituds, ¿vale? Les entenc. A vegades no tens més remei que fer segons quines coses. ¿Vale? Però això no vol dir que m'agradin. I això no vol dir que no pugui protestar contra el que no m'agrada. A mi em revela molt que li dongui al senyor Tim Cook un no sé què d'oro al senyor Trump. ¿Vale? No puc. Aleshores, com protesto? Com protesto no volent sortir de l'ecosistema d'Apple, que ja sabeu que jo soc molt apel·lent, distribuint, retenint els meus diners, tot el que pugui, i abans això no ho feia, entens? O sigui, abans, ¡ay, los AirPods 3 Pro! ¡Corriendo! Porque tienen chipichiqui, la traducció en chipichiqui, que nunca funcionarà en Europa, perquè no li deixarà. Vale, perfecte. O l'iPhone 17 Air ultralight. O el Mac M4, que vam estar parlant tu i jo, Ludo. Al final m'he donat compte que amb el meu Mac M1 que em vaig comprar fa uns anys, tira i no necessito canviar-lo. I el meu iPhone 14 Pro tira i no necessito canviar-lo. I els AirPods i l'iPhone és una cosa que està amb mi pràcticament 24 hores al meu costat. O sigui que no estan els diners perquè
sí, si tu divideixes diners per mi... Perquè no tens hereus esperant-los.
Sí, això també és cert.
Aquest any em toca canviar l'iPhone perquè tinc el Viking a darrere.
Però deixeu-me...
Em toca a mi.
Sí, deixeu-me acabar la reflexió. Una de les coses... Sí, no vol dir que no fem impacte. O sigui, no penso en que no faré impacte. No és això el que valoro, perquè jo ja sé que el meu impacte és molt petit. Però l'única propietat que jo tinc, que és els diners que jo guanyo amb el meu esforç treballant, els puc destinar al que a mi em doni la gana i els puc retenir si no estic convençut. I fins i tot un tio que li agrada Apple, l'única manera que tinc de protestar o de castigar actuacions que no m'agraden és no donant-los els meus diners.
Em sembla molt bonic. Ja em sembla, el que tu dius és tan xulo. És l'única forma, és intentar ser coherent amb tu mateix, acceptant que no sempre ho aconsegueixes. I també separant la part de... O sigui, jo estic tota l'estona parlant a nivell personal, a nivell d'empreses, és que és una altra dinàmica, és diferent.
Però això és el que passa.
Arribar a mantenir una coherència Això és el que ens donarà també una
fins mica... Fins on puguis. No cal ser 100% coherent en tot, Javi. Sí, perquè ningú ho som. Ningú ho som. I dos, sempre hem tingut com un lorito aquí darrere que anava dient, però per què si esto no sirve para nada, saps? Sí, total, tu eres un grano en una playa con 1.000 milions de playas. Aquest argument no l'hem de comprar.
Totalment.
Sí, no som un grano. Som el nostre grano, és mi grano, i jo lo, me lo...
Però és que al final som tots, o sigui, molta gent.
Exacte.
Només una cosa, és que ens ha fet una pregunta a algú, que l'ha ficat en Tomàs com a comentari,
sobre sí,
que
deia, diem el professor Wong. Professor Wong.
Sí. Wong. És de fet, no es diu Wong, però li diem amb el meu fill, al final ha quedat com a professor Wong. Aquest senyor és un senyor que va saltar la fama perquè és el senyor que fa més d'un any va predir que Estats Units entraria en conflicte bèl·lic armat amb Iran. I la va encertar. I llavors, a partir d'aquí, vam començar a seguir. Llavors, aquest senyor és un senyor que és un tio que va treure una beca d'aquestes valedictorian, que va entrar a Yale, va sortir amb honors i està a Xina dirigint escoles, diguéssim, per superestudiants d'aquests de Xina. Perquè aquí, per exemple, aquí a Europa, quan tens algun estudiant vol, l'única cosa que saben fer és passar-te'l de curs endavant, que és una putada pel nano, perquè socialment serà un inepte tota la seva puta vida, perquè estàs agafant i portar-lo amb nanos més madurs, tot i que no siguin tan acadèmicament potents. Llavors, el que fan allà és que tenen acadèmies doncs, per nanos més aviat, més que volen més canya, i ell els hi dona canya. Llavors, aquest tio pensa d'una manera estranya. O sigui, planteja reptes. És absolutament no mainstream. No t'has de creure tot el que diu Javi.
Llavors, Javi ha de marxar, eh? Sí.
El seu canal és Predictive History. I a la descripció del canal diu el següent. A la seva sèrie La Fundació, l'Isaac Asimov va proposar la ciència psicohistòria, que ajudaria a la humanitat a entendre el seu passat i predir el seu futur i controlar el present. Aquest canal està dedicat a explorar si la psicohistòria és possible. I, per tant, intentem respondre les següents qüestions. Quins models, teories i paradigmes ens permetran entendre la història del món? Què ens explica la història de com estem ara? I quina quantitat de futur podem arribar a predir? Si no us interessa aquest canal, ja us dic, no heu d'estar d'acord amb el que diu, però la seva manera de pensar les coses i de donar-li la volta a les coses i de no acceptar la narrativa que ens han donat tota la vida, la seva visió d'Aristòtil, que bàsicament ell, a la seva interpretació, spoiler alert, és que no és un filòsof, sinó que és un censor que fa un cherry picking de tots els filòsofs anteriors que són compatibles amb el mandat de Filip de Macedònia, que és el seu amic de la infància, i que precisament perquè és un censor és el que arriba a ser com el gran culminació de la filosofia grega, i dius, hòstia, pues, no sé què sigui veritat, no sé què és veritat, però és una idea molt interessant. És una idea molt interessant. I d'aquestes idees interessants, apunta pala i et fa explotar el cap. I ja l'estan censurant a Europa, amb el qual que fa que sigui molt més interessant. No tots els vídeos. Els vídeos censurats a Europa són realment interessants, també. I sí, realment inflamatoris.
Afecta estrès.
Tot el que diu és molt inflamatori i obliga a pensar, però al final el que busques és no algú amb el que està d'acord i entendre tot i està d'acord amb tot el que diu. Si una persona que diu, m'està obligant a pensar. I si no vols pensar, doncs escolta, Telecinco, La Sexta, Televisió Espanyola, Twitter, Instagram, TikTok, no pensis. Aquest tio t'obligarà a pensar. I a mi m'agrada que m'obliguin a pensar.
Fa uns més o menys 15 anys vaig escriure un relat que es diu Annexa 1, que el podeu trobar gratis a la web que tinc, que es diu books.danielaragay.net. Allà narro una espècie de diari d'un futur, no, pel que estic veient últimament, no gaire llunyà, on corporacions i governs controlen el contingut en general a internet. I un grup de persones el que fan és que munten la seva pròpia xarxa d'internet per distribuir una llibreria universal on estan llibres, pel·lícules i tot. Mm. I és la recerca de com poder mantenir tot aquest contingut que ha generat la humanitat que no tingui el control i dels governs.
Ho he apuntat com a proposta, Dani.
Mira, vale? Et poseu un exemple petitó. Un exemple petitó. A mi m'agrada explicar als meus llibres, dient a les meves classes, que hi ha un concepte, que és el del xoc del futur. El xoc del futur, doncs no me'n recordo mai com es diu l'home, doncs un periodista americà. Però la primera vegada que va sortir el xoc del futur com a concepte i el periodista ho va publicar a la revista Playboy. Vale? Doncs això és originalment a la web dels anys 90, tu podies trobar fins i tot escanejat l'article amb el Playboy i a la pàgina d'abans hi havia una tia ensenyant el cul. No? Doncs això s'ha tret. Quan tu busques Future Shock, ja no hi és. Ha sortit de Wikipedia. La pregunta és, dels nostres llibres que nosaltres, dels llibres clàssics, quanta censura han incorporat? Si penses bé, el llibre més famós de la història, que és la Bíblia, al final que ha arribat és una versió ultracensurada. Per exemple, a mi una de les coses fantàstiques que m'encanta és el llibre d'Enoch. El llibre d'Enoch és un llibre que es va treure de la Bíblia. La van treure. El segle IV, el segle V, el van treure de la Bíblia i bàsicament expliquen que van haver uns àngels que van baixar a la Terra, es van dedicar a follar-se dones i llavors van sortir gegants i va haver una guerra tremenda. I és superguapo. De fet, hi ha una cançó d'un tio que segueixo que parla d'aquest home. I aquest llibre s'ha trobat en els manuscrits del Mar Mort, però el van censurar. Quantes coses ens han censurat de Shakespeare? Quantes coses ens han censurat de Cervantes, del puto Tirant-lo Blanc? Clar, si tot és digital, o ho definim criptogràficament, o sortiran petits detalls...
Tirant-lo Blanc, si es publiqués avui, tindria, a part que és un llibre ultramisogen, ultramisogen i supermasclista, però a extrems i increïbles, avui no el deixaria... O sigui, avui no es podria publicar perquè el petarien. El que passa que hem d'entendre el moment històric on aquest llibre es va escriure o altres coses.
Deixa'm no del una... tot, perquè fins i tot el Tirant-lo Blanc té escenes lèsbiques, O sigui, no és tan misògin
sí,
com
però sembla, la seva interpretació però la interpretació que fa en Tirant-lo Blanc o l'autor, en Joanot Martorell, de les escenes lèsbiques, és tot menys la defensa del lesbianisme, m'entens? Vull dir que...
Però la idea és dir, escolta, fins i tot els clàssics, aquests que no estan en paper, és a dir, és que haurem de començar a col·leccionar primeres edicions, o sigui, les biblioteques aquestes que tenen això que se'n diu paper, començaran a ser importants, perquè des que Google va agafar i ho escanejar tot, és dir, comencen a haver-hi sempre hi ha hagut interessos de poder i de diners per controlar la versió de la realitat. I ara és que és molt fàcil. És molt fàcil. I, per tant, tindre versions antigues, versions originals i un control del que passa i del que es diu. O sigui, recordeu, a França la criptografia és gairebé il·legal. És dir...
Enguany hi haurà un petit canvi amb l'estructura del podcast i és que no posarem la secció de propostes perquè m'he adonat que al final les propostes el Marc les diu quan li surt de la punta de la fava i aleshores no vaig a fer una secció sinó jo les aniré, ja en tinc algunes les aniré recollint.
Les vas deixant anar.
Les aneu deixant anar o jo, no tu, no, ara com tu has imposat aquest ritme, tothom fa el que pot, a més hi ha gent que entra i ha de sortir i tal. Bueno, en tot cas, si feu propostes, jo les anotaré i al final les diré, però no tindrà una secció, sinó que les anirem deixant anar.
Això vol dir que no posaràs la falca?
No hi ha falca de
propostes. Rebel·leu-vos. Volem la falca de les propostes, Mosseguis. Rebel·leu-vos, Mosseguis. Demaneu-la en el grup de Telegram.
Deixeu-me una, que ens va... Sí, en Pere, amb no tota la bona...
Falca,
no poso la falca. En Pere, amb tota la bona intenció, ens va publicar una proposta, que és una de les últimes, que n'heu fet moltíssimes, però no les he anat recollint perquè moltes són exaurides i tal. A partir d'ara sí que les aniré recollint. Però aquesta d'en Pere, que la va fer ahir o abans d'ahir, em va cridar l'atenció perquè quan la vaig llegir vaig dir ojo, peligro. ¿Vale? Peligro. Peligro enorme. Ara us explico. Diu, aprofiteu que hi ha una oferta per obtenir Perplexity Pro un any gratuït si l'enllaces en el teu compte de PayPal. Right? I funciona, jo ho he fet. Vale? Tinc un any gratis Perplexity Pro sempre i quan autoritzis l'enllaç amb la teva compte de PayPal. Clar, per què ho fa això Perplexity?
Ja sap qui ets.
I ja té, perdona, sap qui és?
Ja sap qui ets.
I ja té pillada la compte de PayPal. I si tu, bueno, i d'aquí obtindrà molta informació i molts avantatges interns. Però si tu no tens la prudència d'apuntar-te en el calendari uns dies abans del 4 de setembre o el dia, et carregaran i no és barat.
Però igualment, recordeu, qui hi ha darrere, quin és un dels inversors importants que hi ha darrere de Perplexity? El senyor Telefònica. L'escopeta nacional. O sigui que,
sí, però, això, però això no ve d'aquí, eh? Això és, em sembla que és worldwide, eh? Aquesta unió.
No, és worldwide, però em sembla que Telefònica va comprar com un 10% en l'Estec. Eh? I quan sí. Telefònica ha comprat coses de fora, ja sabem que sempre ha anat molt bé. ¿Vale?
No hi ha un exemple
algú
de fracàs.
Recorda la compta de l'ICO, de l'ICOS i coses, eh? És a dir,
compta. I com es deia? Que... I com es deia allò?
Terra.
Terra, sí, una altra. Ja,
bueno, van comprar l'ICOS, que va ser un dels primers buscadors que també anaven amb aranyes com els de Google, no tenia el pensat rank, però anaven amb aranya, era un bon
Telefònica, i... Telefònica és la companyia que sempre arriba tard i malament a totes les adquisicions, tio.
No, és brutal. Però Perplexity és un bon producte, però em foten una por, em foten més por que una caixa de motos. A veure, tinc una revista... Canviem de tema, us puc explicar una cosa, perquè és que he llogat un cotxe. I us vull explicar
jo
una cosa de cotxes.
Jo me'n vaig d'aquí, sí, interessant, però tens 6 minuts tope perquè jo he...
6 minuts, no, només una cosa, o sigui, a veure, he vingut aquí, doncs, he vingut a Badajoz amb ruta a través de Sevilla perquè no tenen un aeroport decent aquí a Extremadura, llavors l'aeroport, doncs, a 2:15 a Rima de Ludo tenim l'aeroport de Sevilla i llavors allà vaig agafar i llogar un cotxe i el vaig demanar elèctric. M'han donat un Megane elèctric, vale? I tinc que dir doncs, que... No
híbrid, cotxe. 100% elèctric.
No, 100% elèctric. Llavors, el problema del Megane elèctric, a part de que el Renault Megane sembla que estigui fet com un cotxe barato, o sigui... sensacions de plastiquete, de seients que no s'ajusten bé, que sí, que unes llantes molt maques, una pintura molt maca i un disseny molt bonic, però l'interior és dir, hòstia, són els que van fer l'R4 fot 50 anys, ¿vale? És dir, no dona sensació d'això, i a més el software un punt lent, no consistent, molts botons per tot arreu, alguns no fan res, vale? Molt botons que no van res, és fantàstic, i poc intuïtiu i d'això. Però llavors, en el moment de la marxa, és a dir, és un cotxe que té la mateixa, una bateria de 60 kW com el meu Smart U, i té una autonomia molt més baixa. Molt més baixa. Estem parlant mateix conductor, anant sol, i moltes vegades vaig...
Però el vehicle pesa molt més que un Smart, no? Megane.
No, el Smart Hashtag U és de la mateixa mida, eh? És un cotxe de 4,30
metres. Sí, perquè és el de 4.
No és el Smart 4-4, no és el Smart 4-4, és un Smart Hashtag... És el Smart Hashtag U, eh? Va, dic, full elèctric, amb bateria 62 kW, és un cotxe que pesa gaire 1,7 tonelades, vale? Estem parlant del mateix. I llavors m'he donat compte doncs, que una autonomia molt bèstia, o sigui, de 17 kWh per 100 km estic gastant doncs, un promig de 21, que dius, escolta, com és que està gastant tant? I amb el que jo amb l'Smart estic fotent, doncs 320-330 amb un dipòsit sencer, doncs no estic passant doncs, de 220 quilòmetres. És a dir, doncs, això no és aquest cotxe, no d'això. Però a més, des de la marxa vaig notar coses i vaig entendre per què. Perquè buscant el cable per fer la primera carga, vaig pensar, i no vaig veure en el maleter el cable, però es veu que sota de tot hi havia un forat, vaig pensar que estaria davant els cotxes elèctrics com els Teslas o els Smart o els Volvos, que són cotxes elèctrics que es construeixen a sobre d'una base de bateries. És a dir, és un cotxe elèctric pensat per ser un cotxe elèctric i llavors el que fas que és poses les bateries a baix de tot i obtens un cotxe molt estable que s'agafa. En aquest cas, l'Smart, el Renault, l'han fotut, han tret el motor de combustió, el motor tèrmic, i han fotut les bateries a davant on hi ha el motor, amb la qual cosa tot el pes està davant del cotxe. Això és el que fa que el cotxe faci la barca, que el cotxe col·legi i que tingui un ride, diguéssim, de cotxe dolent. De cotxe dolent. O sigui, a veure, a les marques de Guant, sense ser un cotxe premium, es condueix i dona sensacions doncs, com si estàs conduint un BMW Sèrie 5 amb la seva tracció al darrere i amb un comportament d'una ploma en carretera impressionant. I quan he provat altres cotxes elèctrics, com un Tesla Sèrie 3 o un Volvo EV30...
Tens la mateixa sensació, sí.
Tens aquesta sensació de que és un cotxe que està posat a la carretera. En canvi, quan tens cotxes elèctrics, que bàsicament és un disseny que diu no, és que tinc el de gasolina, l'híbrid endollable, el que va a pedals i el que porta el parterre, és un mal cotxe elèctric. Perquè els enginyers simplement treuen, tracten el motor elèctric com un motor més. I foto la bateria, com que les bateries pesen el mateix, doncs no acaba d'anar. I per tant, és dir, tot i que és un bon cotxe i que funciona millor que el mateix Megane, diguéssim, amb motor tèrmic, vale? Perquè tens el par i l'entrega i la potència, i això, a part que fa sorolls, unes coses... els canvis de marxa endavant i canvis endavant, de fer uns sorolls, unes coses rares, és dir, mala enginyeria, mandrosos. Si has dissenyat un cotxe elèctric, dissenya un puto cotxe elèctric. No facis aquestes coses d'economies d'escala, perquè al final fas cotxes baratos i la gent es pensa que aquest cotxe és un cotxe elèctric i no, la gràcia dels cotxes elèctrics és bateries a baix, que es condueixin bé, que no col·legin, i tens automàticament, simplement per la distribució de pesos, tens uns cotxes superestables i que és una joia de conduir-los. I aquest Megane, tot i que és un cotxe correcte, no és una joia de conduir. I és molt decepcionant. O sigui, estic molt, molt, molt decepcionat com a cotxe elèctric i em pensava que Renault havia après alguna cosa de Nissan de fer cotxes elèctrics. I bueno, suposo, tinc entès que han fet un bon cotxe elèctric amb el R5, tot i que per al cotxe que és un cotxe molt petit i és relativament car. Però sí, així és com tinc molt bones... molt bon feedback de gent que segueixo i que en saben de cotxes de l'R5 elèctric, doncs el Megane.
L'R5 elèctric es va refer totalment, eh? És un cotxe...
Jo dic sí, algú m'ho segui,
va comprar
l'anyo, perquè es pensarà que té un bon cotxe elèctric i no té un cotxe elèctric. No, fins que no provi un cotxe elèctric de veritat amb les bateries a terra i amb la tracció darrere, com té que ser, o quatre rodes.
S'ho acabarà quedant tot el mercat als xinesos amb el BJI o BJD? No sé com
sí, BYD ha tret un model ara, ha tret una versió del Dolphin petita, que fins i tot que la versió amb la bateria de 40 kWh te'l pots treure amb ajudes per 11.000 euros.
I és que és brutal.
Jo l'he conduït al Dolphin, he conduït el Dolphin i sí que és un bon cotxe. Sí que és un
cotxe elèctric. Valen gairebé el doble del que costarien a la Xina, però són la meitat de cas del que valen aquí. O sigui, és brutal. Amb penalització arancelària, perquè Europa...
Sí, però tens penalització arancelària, però tens els ajuts. I els ajuts. I llavors, amb els ajuts s'ha de tenir en compte doncs, que tardareu molt. Jo ja porto un any i mig esperant les ajudes del meu, però la part del descompte dels impostos sí que arriba, sí que te'l pots fer automàticament.
El Josep és molt contrari als cotxes elèctrics. Diu, perfecte, si el teu hobby preferit és esperar una endolla.
Bueno, has de saber quan carregues i quan no carregues. Evidentment, has d'estructurar els teus viatges i la teva vida al voltant de fer la
es condueix, la carga, però no... els viatges són diferents.
Però pots tancar el cotxe i anar a fer una altra cosa mentre es carrega el cotxe. O sigui, no sé si tu tens el cotxe aparcat sense que facis res. Sempre estàs tot el... poses el cotxe... A veure, i per exemple, a veure, el Megane aquest el vaig omplir en 10 minuts a la Tesla, Vaig anar a la Supercharger, això, el Supercharger que hi ha a Mèrida, el vaig endollar, 10 minuts, temps d'anar, fer un pipí, comprar un te fred i uns Fisherman Friend, i quan tornes dius, ja tinc el cotxe ple, ja puc continuar. O sigui, en 10 minuts t'enxitxa...
Els temps de càrrega han canviat
40
molt. Quilowatts. Sí, sí, ha canviat molt d'abans, ara.
Això els anirà molt bé. Els de les cafeteries de les gasolineres els anirà fantàsticament bé, perquè es quedaran allà uns 10-15 minutets.
En Sergi en Sergi també té cotxe elèctric. Diu, porto amb un cotxe elèctric 100.000 quilòmetres, déu-n'hi-do, I diu, he anat a Holanda, Itàlia, Luxemburg, França i he esperat molt poques vegades i mai gaire temps. Jo crec que també...
El que passa és que si viatges a l'1 d'agost,
Si viatges a l'1 d'agost i et fiques en una ruta turística a saco, aquell dia potser tindràs un problema. I llavors sortiràs...
El tindràs igualment, encara que vagis amb un de benzina, perquè estaràs pillat amb unes caravanes que lo fliparàs.
Unes caravanes tremendes. L'1 d'agost no has de volar. Està clar.
No has de volar. Vale, nois, hem de tancar.
Ni viatjar ni fotre res.
Hem de tancar. Dani, quedava alguna cosa per tu per comentar o algo que...
No, no? Si hi havia alguna cosa ja no la recordo.
Estic molt content que...
Te les has d'apuntar.
Sí, estic molt content que hagis pogut coincidir per primer cop avui amb en Javi. És un crac, ens el... Bueno, és...
Totalment, ja.
Sí, qui ha treballat amb ell...
Una cosa, remarcar que Enrico s'està llepant la tita en directe. Vale? O sigui, haurem de fer dos rombos, eh?
Bueno, això abans estava censurat, eh?
Això hauríem de posar aquí. Ja, aquest és un lloc on posa Dani, abans no es veia, però ara ja s'ha mogut i hem vist aquí una escena esplendorosa d'autollapada, de bàsicament el gos dient soc superior a vosaltres perquè jo me la puc llapar i vosaltres no. O
sigui que... I ningú li diu res.
I no em digueu que si poguéssiu no ho faríeu. Au!
Adéu-siau a tots. Adéu, Rico, guapo. Adéu. Dani, Ludo, fins la setmana vinent. Adéu, Mosellis.
Molt content de veure-us.
Vinga, una abraçada. Adéu. Una abraçada.